llicenciat en Història de l'Art i un excel·lent especialista en el modernisme en totes les seves manifestacions, és també un conferenciant habitual en els cursos de l'aula per la cura i l'interès amb què es prepara les seves excel·lents intervencions. Avui ens aproparà a una problemàtica que podríem entendre que ja és passada, la de les dones artistes en el segle XIX, a través de la vida i l'obra d'una pintora de relleu, la Lluïsa Vidal. Sobre la seva obra, la tardor passada, el Museu Nacional d'Art de Catalunya va oferir una exposició que va donar la possibilitat d'apropar la seva obra a un públic més extens. Avui en Joan ens aproparà molt en aquestes dones que, malauradament, van ser molt oblidades. Avui les farem reviure. Moltíssimes gràcies, Joan.
Moltes gràcies. Gràcies, Mercè. Em senten bé, eh? Sí? Gràcies una vegada més a la Junta de l'Aula, doncs, per convidar-me a jugar a casa. Sempre potser fa una miqueta més de respecte quan doncs, parles a casa que no fora. Abans de començar, però, m'ho han demanat una membre de l'aula, la Núria Serra, que juntament amb la Montserrat Llavina, no sé si ho sabeu, potser algú ho ha sentit per la ràdio perquè em sembla que se n'ha parlat, fa uns quants mesos que estan fent una tasca fantàstica, una feina ingent que calia fer per recuperar una persona que vostès, potser molta gent recorda, que és en Joan Barrera, el famós marbrista, potser, però que ha de ser un personatge importantíssim dins el petit nucli cultural que podia suposar Arenys i les Contrades, i elles doncs, ja fa uns quants mesos que hi estan treballant, i estan fent una feina fantàstica, en el sentit que ara em deia la Núria que han recuperat doncs, 90 pintures, dibuixos d'ell, i que segurament n'hi haurà molts més, a banda de tota la seva feina al cementiri, perquè segurament no sé si les seves famílies o amics tenen alguns làpides de nínxols fetes per al marbrista Barrera. A més va ser també professor d'art i de dibuix de molts aranyencs. Per tant, el que em demana la Núria, i jo faig de portaveu, és doncs, això mateix, dir-los que s'està duent a terme aquest estudi i que si algú de vostès sap alguna cosa, perquè no només es recull obra, sinó també recull memòria, per tant, si algú sap, sap d'obra o tenen obra, que vulguin compartir-la i saben doncs, aspectes de la vida de Joan Barrera que també doncs, que vulguin fer-lo saber doncs, que es posin en contacte amb gent de l'aula o directament la Núria Serra o la Montse Llavina. Vull dir, trobo que és una feina que s'havia de fer així com hem recuperat altres artistes, els Castells per exemple, en César Cabanes, el senyor Cassà va fer aquell estudi tan bo dels vidrers de París, del Sala, que d'Arenys, però que van triomfar a París, doncs ara calia fer-ho amb en Joan Barrera. Per tant, des d'aquí els agraeixo la seva col·laboració i sobretot jo crec que ho hem d'agrair tot a la Núria Serra i a la Montse Llavina per la tasca que estan fent. Sí? Està bé, Núria? Doncs, dit això, comencem la conferència, com l'hem titulat, Ser dona artista a la Catalunya del 800, el cas de Lluïsa Vidal. De fet, la Mercè, quan vam parlar ja fa temps de tirar endavant aquesta conferència, em demanava que doncs això, centrar-nos en Lluïsa Vidal. El que passa que jo li vaig dir que no era gaire honest per part meva dedicar una conferència exclusivament a Lluïsa Vidal quan és una pintora que només ha estat estudiada per una persona, la Consol Oltra, que ha estat doncs, qui ha fet el comissariat de les exposicions que s'han pogut veure al MNAC i la que fa uns anys es va poder veure al Museu del Modernisme. Per tant, jo crec que era poc, una miqueta lleig per part meva venir aquí a fusellar el seu treball. Era molt fàcil venir aquí amb el catàleg i anar llegint el catàleg i exposant-lo. Per tant, crec que s'ha de deixar clar això, de la Lluïsa en parlarem, però jo crec que la Lluïsa és el punt de partida o el nexe d'unió de totes les artistes de les quals en parlarem avui. Si us sembla bé, doncs començarem. Crec que era una aclaració que s'havia de fer. De fet, un títol que haguéssim, o un subtítol que haguéssim pogut posar també en aquesta conferència és tres paraules que he vist doncs, a molts llocs que s'ha parlat sobre tota aquesta generació d'artistes dones del 800 i és una genealogia oculta. Trobo que hauria estat, no l'he posat finalment perquè hauria estat molt llarg, però crec que és bonic perquè de fet de tot el que parlarem avui en dia perdó, avui, de tot en sabem, en tenim notícies. El que passa és que aquestes notícies s'han de buscar. Aquestes notícies s'ha de fer recerca, s'han de contrastar i bé, simplement s'ha de fer un treball que no s'ha fet. Per què? Doncs per diversos motius. Però jo crec que, com anirem veient ara, des dels últims anys, cada vegada més, doncs s'està estudiant més el món de la dona en totes les vessants, no només en l'art, i s'estan duent a terme treballs que ens donen a conèixer una realitat que va existir però que malauradament ha quedat amagada. Bé, per exemple, el 2001 sortia aquest llibre de la doctora Isabel Coll, una historiadora de l'art, doctora en història de l'art, especialista sobretot en Rossinyol i en Casas, i va decidir, doncs, a partir d'una anècdota que ella sempre recorda, i és que a casa seva tenien una pintura de la Lluïsa Vidal, i ella des de petita, que ja estava interessada en l'art, volia saber més coses d'aquella senyora, però no sabia res. I això, per tant, la va portar amb el temps a recollir tot tipus d'informació de dones pintores, ja no catalanes, sinó també espanyoles, del llarg del segle XIX. És un llibre molt interessant perquè se'n recullen 900 i només va recollir les que havien arribat a exposar. És a dir, que hi ha moltíssimes que segurament quedaran no arraconades en un calaix, però sí penjades d'alguna paret, sense que sapiguem qui verdaderament van ser aquelles senyores. El 2007, després, per exemple, la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'Institut Català de les Dones, va fer una exposició itinerant, d'aquestes que podeu veure a vegades aquí a l'entrada del Calissai, d'aquestes que es porten amb els roll-ups, amb aquests plafons, que tractava també d'artistes catalanes, del dibuix i la pintura, de totes les èpoques, des del romànic fins al segle XX. El 2009, així mateix, també a partir de la Generalitat i amb la xarxa de universitats, es duia a terme aquesta, o es presentava aquest diccionari biogràfic de dones, en el qual vaig poder participar també, doncs, justament amb dues artistes, i que vostès hi poden anar, perquè està a la xarxa, i com veuen aquí mateix, no sé si surt el ratolí, sí, ho veuen aquí, el veuen vostès? Sí, aquí posen el nom de qui busquin, i poden trobar moltíssimes dones, no només artistes, sinó també escriptores, filòsofes, doctores, és a dir, tot tipus, totes les dones importants, destacables en qualsevol àmbit de la cultura. És una pàgina que els recomano perquè és molt interessant. En el meu cas, com col·laboració amb el Museu d'Arenys, vam parlar de l'Aurora Gutiérrez de la Raya, una projectista de puntes i de brodats molt important, i de la d'Adelaida Ferrer, una gran estudiosa de les puntes. El 2004, uns anys abans, no sé per què ara s'ha mogut aquesta imatge, doncs també des de la Universitat de Saragossa es feia aquesta exposició, en la qual, en un període d'anys que poden veure entre el 1859 i el 1926, s'intentava doncs recuperar la feina d'aquestes grans artistes, entre les quals hi havia la Lluïsa Vidal també, i va comptar, la Lluïsa Vidal va ser present en aquesta exposició, doncs intentaven recollir dones artistes, ja no catalanes, sinó en aquest cas també espanyoles. El 2014, el Museu del Modernisme Català, que hi ha al carrer Balmes, doncs feien, que vostès coneixen, sembla que hi van ser fa poc, a veure l'exposició d'en Rossinyol, doncs allà s'hi va poder veure aquesta exposició, la primera exposició que es dedicava a la Lluïsa Vidal, abans de la que hem pogut veure fins fa l'any passat, entre finals de l'any passat i aquest any. El 2015, així mateix, el segon congrés internacional Cop de Fuet, que celebrava a Barcelona, va estar dedicat a les dones artistes, a les dones modernistes, a les artistes modernistes. I en aquest cas hi vam tornar a participar, en col·laboració amb el Museu d'Arenys, parlant, com no, d'aquest personatge que ja els he parlat i els he esmentat altres vegades, perquè sempre intento col·locar-la a tot arreu, l'Aurora Gutiérrez la Raya, un gran personatge que mereix encara ser redescoberta. I el 2016, així mateix com Lluïsa Vidal va ser present al MNAC, també al Palau Güell, encara la poden veure fins al 17 de maig, poden veure aquesta exposició dedicada a la Maria Lluïsa Güell, un personatge interessantíssim, filla d'Eusebi Güell, que tots vostès coneixen per ser el gran mecenes de Gaudí, i que també es va dedicar a la pintura. És a dir que poden veure que contínuament s'està traient, i això no comentem en l'àmbit universitari, pel que fa a doctorats, pel que fa a tesis, que cada vegada s'estudia més tot el que és el paper de la dona en el món de l'art. El 2017, la Lola Anglada, me la deixava, Me la deixava jo i se la deixarà moltíssima gent, perquè malauradament, a veure, que Lola Anglada no va ser pintora, i la pintura és un art en majúscules, va pintar ella, però es va dedicar sobretot a la il·lustració, i encara avui en dia la il·lustració és un d'aquells gèneres o d'aquelles tècniques que queda una miqueta en segona categoria. A veure si des de la Generalitat o des de la Diputació, des d'on sigui, es tenen en compte doncs, l'any Lola Anglada. De moment poden veure que el 2 de febrer d'aquest any es va fer una xerrada a la seu de l'Associació Mestresses de Casa. Bé, sense comentaris, no fareu. Això és el comentari que cadascú se'l faci per part seva. De fet, coneixem de vegades a la història de l'art, en els manuals d'història de l'art, coneixem més el paper de les mecenes o la vida de les mecenes que no pas les pròpies artistes, les dones artistes. No sé si poden reconèixer aquí de qui parlem, Isabel la Catòlica, per exemple, aquesta d'aquí és la reina Cristina de Suècia, Maria de Mèdici, o per exemple Gertrude Stein. Coneixem moltíssim, hi ha biografies, hi ha grans treballs al voltant d'aquestes senyores com a mecenes de les arts, i en canvi, si tenim en compte les èpoques i la bibliografia, pel que fa a monografies dedicades a artistes, com a mínim a casa nostra no n'han sortit tantes. Vostès diran qui són aquestes, que és la senyora Bliss, la Queen Sullivan i la Rockefeller. Doncs elles van ser, ni més ni menys, les que van fundar un dels museus més importants que hi ha al món, que és el MoMA, el Museu d'Art Modern de Nova York. Van ser elles, van ser tres senyores que l'any 29 van decidir unir les seves fortunes doncs, per crear una col·lecció que es destinés a educar la gent en el món de l'art. Per tant, el paper de les dones, tot i que hagi quedat amagat, ha estat més que important, i en aquest cas ho podem veure. I les models, també en sabem moltíssims, des de la que es diu que la model per la maja, per aquesta maja desnuda, i la vestida, que va ser la duquesa d'Alba, com de la Júlia Paraire, la model de Ramon Casas, i també la seva dona. Vull dir que hem sabut de tot tipus de dones i del seu paper, però potser el que més ens interessaria, que és el d'artista, en sabem ben poc. I és que la dona pot haver estat present des del principi de la història. El fet de pintar, el fet de dibuixar, és una necessitat gairebé que té l'ésser humà, no ja per expressar-se artísticament com ho tenim avui en dia, sinó per expressar una sèrie de pensaments o de ritus o d'idees. Les coves d'Altamira, quan se'ns explica les coves d'Altamira, nosaltres potser per defecte ens imaginem a homes pintant. I per què no eren dones? No sabem si eren dones. Els homes prou feina tenien passant-se el dia caçant. Doncs qui més estava, està documentat, se suposa que qui més devia estar per les coves, en aquell moment doncs, les dones, i per tant qui potser podia tenir més temps per pintar o per fer aquests, perquè òbviament això ho considerem art avui en dia, en aquell moment més que art, jo diria que era tenir una funció religiosa, escatològica, espiritual, però podríem pensar ben bé que eren dones. El Beatus de Girona, una obra del segle X, segle XI, importantíssima, i sabem que va ser pintada per una monja, per la monja Ende, una monja que signa aquesta obra i en la qual doncs, es defineix com a pintora i servidora de Déu, ajudada per un monjo, però en primer lloc, pel que fa a les signatures, apareix el seu nom, i és una obra del romànic, i tenim el nom d'una dona, la monja Ende. El tapís de la creació, en aquest cas, potser les dones van estar més presents com a creadores, com a brodadores, potser el projecte el va fer un senyor, però potser també el podia haver fet una dona, qui sap si una monja, perquè molts d'aquests teixits solien ser fets en monestirs, en centres monàstics. L'estendard de Sant Ot, que es conserva al Museu del Disseny de Barcelona, el poden veure a l'exposició Extraordinàries, hi ha un raconet i ha exposat aquest estendard. Aquí poden veure que hi ha escrit en llatí Elisava em va fer. L'escola Elisava la coneixen a Barcelona de disseny, la famosa escola Elisava, pren el nom d'aquest nom que apareix aquí, Elisava. Qui va ser Elisava? molt temps, durant molt temps s'ha pensat que potser va ser l'artista, la brodadora que va fer aquest estendard, però ara potser segurament es pensa que va ser la mecenes, la senyora que va encarregar-lo. Segurament d'aquests tres personatges, aquestes tres dones que veuen aquí, Elisava hauria estat la del mig, la qui dona aquest estendard. Però bé, també és interessant veure el protagonisme de la dona en una obra com aquesta. Isabel de Villena, una dels personatges més importants de la literatura valenciana, per exemple, ella va il·lustrar alguna de les seves obres, com aquest Speculum Animae. O ja, si anem més endavant, la Safornisba Anguissola, un personatge importantíssim, una pintora de molta vàlua, que va treballar a la cort de Felip II, va formar a Itàlia, va arribar aquí gràcies al duc d'Alba i va treballar per Felip II i per la seva dona. De fet, moltes de les seves obres durant molt temps van ser atribuïdes a homes, però ara finalment s'ha pogut veure doncs, la seva autoria. Fixin-se en aquest personatge, com apareix representat. És un autorretrat. I com apareix representada? Doncs pintant. El fet de refermar-se com a artista, això és important, la imatge refermada sempre. I pintant què? Pintant una obra religiosa, una obra de temàtica important. Les obres històriques, religioses, mitològiques, aquesta era la temàtica important que solien tractar els homes només. Les dones, ho veurem més endavant, sempre se les relegava a temàtica més decorativa, més superficial, com les flors, per exemple. Però aquí la Safosnisba doncs, es representa ella mateixa pintant una escena religiosa, com aquesta maternitat que veuen aquí. L'Artemisia, ja vam parlar aquí. Una pintura amb caràcter, amb una vida apassionant, i aquí potser amb aquesta obra fent-me una miqueta de teràpia ella, amb aquell, saben que va ser violada, i moltes de les seves obres giren al voltant d'aquest tema de violència de gènere, d'un costat cap a l'altre, en aquest cas tenim aquesta Judith Holofernes. O a nivell espanyol, no sé si la coneixen, la Luisa Roldán, la Roldana, una gran escultora, importantíssima, que va ser molt reconeguda a Itàlia. Potser veient aquestes obres, vostès si anessin a una església, veurien aquestes obres i pensarien ja en el seu subconscient que és una obra d'un escultor. I no, van ser obres d'una gran escultora com la Luisa Roldán, filla també d'un gran escultor. Avui en dia les seves obres també estan a tot arreu, es poden veure a tot arreu del món. I una cosa també, fins ara hem vist pintura i aquí estem veient escultura. Això encara és molt més dur, que una senyora, que una dona decidís fer escultura encara era molt més mal vist que es dediqués a pintar. Per què? Perquè l'escultura significa un esforç físic que a una dona això doncs en principi li era negat, perquè en principi per la seva naturalesa no podia dur terme. Per tant, les artistes que van voler tirar cap a l'escultura encara ho van tenir més difícil que les que van tirar cap a la pintura. A França, al segle XVIII, ja tenim un panorama molt diferent. Hem de pensar que estem en un context social, polític, molt diferent que el que veiem a la península, i amb la il·lustració, per exemple, es duran a terme una sèrie de reformes a nivell social, però sobretot a l'ensenyament, i això facilitarà doncs, que les dones puguin entrar a l'acadèmia, puguin començar a estudiar a les acadèmies d'art, tot i que no en puguin ser membres de ple dret absolutament, sempre quedaran relegades. Per exemple, se'ls negarà que puguin fer un viatge per formar-se, se'ls negarà que puguin exposar en els grans salons, però tot i així veurem a França artistes de molta vàlua. Aquí tenim, per exemple, Vigée Le Brun, que és aquesta artista, que podem veure aquí també una vegada més, amb aquest autorretrat que està fent, pintant, representant-se, reformant el seu ofici, i que va ser una artista molt vinculada a la cort de Lluís XV. De fet, va ser la pintora preferida de Maria Antonieta. Aquesta obra que tenim aquí al costat és una de les seves obres que es pot veure al MNAC. Si vostès van al MNAC hi podran veure aquesta imatge, aquesta pintura d'aquí, d'aquesta nena. Pensin que aquesta pintora ha estat reconeguda com de les millors retratistes, jo no estic parlant ni d'home ni dones en aquest cas, sinó de les millors retratistes de França al llarg del segle XVIII. El mateix que la Laville Guillard. Aquesta senyora que veuen aquí, que tornen a veure representada ella mateixa pintant, en el fet de pintar. També va estar molt vinculada a la cort. La Revolució Francesa serà un daltabaix i de fet moltes d'aquestes pintores de molta qualitat, de moltíssima qualitat, hauran de marxar. Algunes es queden, aquesta per exemple, la Billiard es va quedar, va pintar algun retrat de Robespierre, per exemple, ho va passar malament, però es va adaptar als nous temps que corrien per França. Altres, com la que hem vist anteriorment, la Vigée Lebrun, doncs va haver de marxar, perquè el fet d'haver treballat amb la monarquia doncs la despertava això, doncs, poques simpaties en aquell moment. Però bé, hem de veure que França, en un context social i polític molt diferent a l'espanyol, tindrà un desenvolupament de l'art i de la presència de les dones en l'art molt diferent que el que veurem a casa nostra. Ja al segle XIX, per exemple, la Camille Claudel, que segurament coneixen vostès per la seva relació doncs, amb l'escultor, amb Rodin, fa poc temps, fa mesos, que s'ha obert un museu dedicat exclusivament a aquesta escultora. Una escultora també amb una vida apassionant. Primer de tot perquè el pare no volia que es dediqués a l'art i menys a l'escultura. Però segona, sobretot, doncs, no només per la seva relació amb Rodin, això seria doncs, treure-li mèrit, sinó perquè és un artista de primeríssima qualitat que arriba a fer una creació escultòrica de moltíssim impacte en el món de l'art del segle XIX. Vostès poden anar al MNAC i poden veure allà moltíssima obra, bé, no moltíssima, però força obra de dones. El que passa que s'ha de saber veure, perquè a vegades cal mirar les carteles on hi ha l'explicació. I el que els deia abans, moltes vegades passem per davant d'obres que potser han estat fetes per dones, però com que ja inconscientment tenim interioritzat que el que penja d'un museu solen ser obres d'artistes masculins, ni ho mirem. Però moltes d'aquestes obres que els ensenyaré ara són exposades a les sales del MNAC i les seves autores, les seves creadores, doncs són dones. Per exemple, aquesta alemanya, l'Anna von Hall, que va ser un artista que va crear una societat d'artistes femenines a Alemanya i que doncs, a banda de pintar, va dedicar-se molt a l'àmbit del cartell. Aquí podem veure un cartell que participa perfectament d'aquesta estètica postimpressionista, com pot ser l'Utz-Lautrec, per exemple. L'Edith Starkey, aquesta és irlandesa, aquí ens podem queixar, però és que Irlanda ho tenia molt pitjor que aquí. Estudiar art, una dona estudiar art a Irlanda, ho tenia molt més difícil que el que podia ser aquí. Ella se'n va anar a estudiar a Londres i a París, és un personatge molt interessant. Malauradament, poden veure que la pintura és excel·lent, és un autorretrat, i és una pintura excel·lent, d'una factura, d'una modernitat increïble. Malauradament es va casar amb un artista, amb un pintor, i sempre va ser considerada com a dona de. Sempre va tenir aquesta categoria, com a la segona. El primer lloc anava al seu marit, molt de talent, però ella sempre va quedar relegada a un segon lloc, tot i que va presentar obres a tota Europa i va sempre rebre molts premis i molt bona crítica. Un personatge molt interessant. L'Ethel Reed. Aquí els he posat un cartell de l'Ethel juntament amb una foto seva perquè és un personatge també interessantíssim. És un artista, en aquest cas és també d'Irlanda, que va triomfar a nivell a tota Europa i als Estats Units també amb el cartell. De fet, al MNAC hi ha una bona col·lecció de cartells d'ella. I és un personatge una miqueta, poden viure, va viure molt poc, perquè era una dona una mica conflictiva, amb tendències suïcides. De fet, va morir per una sobredosi. Però que té una producció interessantíssima i és autodidacta. Era pobra i va formar-se ella sola. Per tant, ja per acabar, la Mela Mittermilch, per exemple. També polonesa, jueva, socialista i divorciada. Ho tenia tot per triomfar. I ho va fer, però triomfa potser més ara que en el seu moment. És una artista polonesa que té molta relació amb Barcelona. De fet, amb motiu de la Segona Guerra Mundial, ella arribarà a Barcelona i tindrà molt contacte amb un marxant d'art català, que ara se m'ha anat el nom del cap, i que és el que apareix representat en aquesta pintura. Aquesta també la poden veure a la sala del segon modernisme, el MNAC. Personatge molt interessant. I aquí he fet una galeria, només una petita galeria, de moltíssimes de les dones artistes que trobem a Europa entre finals del XIX i començaments del XX. Aquí poden veure tot, n'hi ha moltíssimes, i totes poden veure que gairebé sempre quan fan un autorretrat apareixen representades com artistes, amb la paleta i amb els pinzells i fins i tot amb la bata de treballar. L'exposició de la Lluïsa Vidal, que hem pogut veure al MNAC, és una exposició, i que també vam poder veure al Museu del Modernisme, és una exposició interessant perquè ens descobreix un personatge interessantíssim, la Lluïsa Vidal. Una artista que volia ser artista i que va lluitar per fer el que feien els homes i que era normal que fessin en el seu moment. Però podríem pensar en aquella exposició doncs que tendríem a pensar doncs, que és un moment doncs, de goig i de joia i de festa per les dones. No era així. Tot i que mirant l'exposició de Lluïsa Vidal puguem pensar que estem en un moment doncs, en què les dones ho tenen molt fàcil, la veritat és que haurem d'esperar encara uns quants anys per veure doncs, l'èxit i el reconeixement, sobretot, de la dona en el món de l'art a casa nostra. Molt abans de la Lluïsa Vidal trobem, per exemple, el cas de Leonor Carreras. Leonor Carreras va ser en el seu moment, a mitjans del segle segon quart, no, perdó, el tercer quart del segle XIX, va ser una de les artistes més importants que va haver-hi a casa nostra. Va exposar a tot arreu, va exposar a nivell català, espanyol i europeu. Què en sabem d'ella? En sabem moltíssimes coses. Quina obra conservem? No conservem cap obra d'ella. Què he posat aquí? Què són aquestes obres que he posat aquí? Doncs aquí he posat una obra, un paisatge de Modest Urgell, i aquí he posat una obra d'en Ricard Urgell. I és que Leonor Carreras, tot i ser una gran artista, una gran pintora, doncs ha passat a la història sobretot per ser la dona d'en Modest Urgell i la dona i la mare d'en Ricard Urgell. Però malauradament d'ella en sabem poquíssima cosa pel que fa a obra conservada. I va ser un personatge molt important. Modest Urgell va córrer per tota Europa, ella es va formar a l'Escola de Belles Arts de Lyon, per exemple, a França, això és important, el fet de rebre formació, va estar en contacte amb personatges com Sara Bernhardt, per exemple, amb Alexandre Dumas, amb Corot, amb l'artista Corot, el gran artista del realisme. Per tant, és un personatge interessantíssim, però que molt en el seu context més que el que serà després la Lluïsa Vidal, però que no se n'ha conservat res. Segurament molta de la seva obra encara es conserva, però penjada a llocs d'àmbit domèstic, que sense signar, o molta alguna, fins i tot, amb la seva signatura reconvertida a la signatura del marit, cosa que era habitual. És a dir, per tant, en el mercat de l'art sempre triomfava més una signatura masculina que no una femenina. Després ja, una miqueta més tard, cap a finals del XIX, hem de parlar de l'Emília Coranti de Guaix, que no sé si n'han sentit a parlar, que va ser un artista molt important. Aquí la podem veure fotografiada al taller de casa seva, ella pintant amb la paleta davant del cavallet, i darrere seu totes unes quantes obres que s'han pogut identificar, algunes són d'ella. Sobretot algunes d'aquí són interessants perquè es va dedicar sobretot a projectar teixits i brodats. Però sobretot l'Emília Coranti de Guaix va fer flors, es va dedicar a les flors. Veurem que la temàtica de les flors és la temàtica preferida per moltes d'aquestes artistes dins d'aquesta Barcelona o Catalunya burgesa de la segona meitat del segle XIX. L'Emília Coranti perquè destaca? Doncs perquè és la primera dona que trobem documentada a l'Escola de Llotja, estudiant a l'Escola de Llotja a Barcelona als anys 80 del segle XIX. Amb una promoció que hi havia gairebé 500 homes, només hi havia dues dones i una era ella. D'acord? Per tant, això també és interessant tenir-ho en compte. Aquesta és l'única obra d'ella que es conserva al MNAC, i podem veure doncs, que és una composició floral, més o menys reeixida, però que respon una miqueta a aquestes pautes que s'esperava de l'art femení, de l'art fet per mans femenines, en aquest context, com els deia, burgès, de la Barcelona de la segona meitat del XIX. I aquí un projecte, i dibuix de mantellina de punta catalana que ella va fer i que va ser publicat a la revista Feminal, la revista de la qual en parlarem. L'Emília Coranti és important també sobretot per la seva tasca com a professora, que això veurem que moltes artistes també es tendiran, com la Lluïsa Vidal, cap a l'ensenyament. Serà una manera de poder-se guanyar-se les garrofes. I ella va sobretot ser professora, l'Emília Coranti, a l'escola de Llotja, sobretot a l'ensenyament dedicat a les noies, i després també en algun altre centre privat de Barcelona, dedicat sobretot a l'ensenyament del dibuix, però també a la projecció de les labors femenines per antonomàsia, com són els brodats i les puntes. Va ser protagonista en més d'una ocasió de Feminal, d'aquesta revista fundada per Carmen Carr, de la qual en parlarem després, se'n parla bastant. Si vostès van per internet, perquè tot Feminal està digitalitzat, vostès poden buscar i trobaran moltíssimes referències a aquestes artistes. Després també he de parlar de Pepita Teixidor. Pepita Teixidor, un personatge també interessantíssim. Aquí és un bon retrat aquest, no és un autorretrat. Poden veure que és un carbonet signat per en Casas, per en Ramon Casas, del 1910. I què veuen aquí? Què tenen aquí al davant? Què hi veuen? Una senyora ben situada, aquest barret, poden veure que és una senyora amb diners, amb quartos, ben situada en aquesta societat burgesa catalana, barcelonina del llavors. És una, malauradament va viure pocs anys, va morir força jove, però va ser una de les artistes més reconegudes en el seu moment, sobretot per la temàtica floral. Ella, cal, és interessant repassar una miqueta la biografia d'aquestes artistes, perquè ella era germana de dos pintors, per tant va rebre el recolzament també dels seus germans, cosa que és important. Abans no ho he dit, però l'Emília Coranti, que m'acabem de comentar ara mateix, estava casada amb un pintor, per això Emília Coranti de Guasch, era el pintor en Francesc Guasch, per tant era, va rebre també sempre l'ajut i la protecció d'un senyor, cosa que s'ha de tenir en compte. El pare de la Pepita era enginyer industrial i els seus germans pintors, per tant ella no es va casar mai, cosa que també és important. Va poder-se dedicar al que li agradava, també perquè va estar exempta d'unes obligacions familiars que li haurien caigut a sobre en el cas de casar-se, cosa que passava amb moltes artistes. La revista Feminal publica moltíssima de la seva obra, i hi podem veure unes composicions de rams de flors, molt delicades, molt elaborades, aquí no ho podem veure, però amb uns colors que tota la crítica ressalta sobretot, el tractament i la delicadesa dels colors. La crítica en ressalta sobretot això, la part cromàtica. De Lluïsa Vidal en parlarà més, la crítica ressaltarà més el dibuix. De la Pepita Teixidor en ressalta sobretot les composicions, molt dolces, molt agradables. Va ser un artista que va exposar a tot arreu, a llocs molt importants d'Europa i fins i tot d'Amèrica Central, i que l'any 1900, per exemple, l'Exposició Internacional de París, Universal de París del 1900, hi va exposar també dues de les seves obres i va ser premiada. Per tant, és un personatge reconegut tant a casa seva com a fora, cosa que passava ben poc. Aquí podem veure una de l'exposició que es va fer a la Sala Parés, amb la seva obra, una vegada va morir. Podem veure, hi ha una sèrie de ventalls, fins i tot, que també se'n feien molts, era molt típic la decoració de ventalls, però són obres de petit format dedicats sobretot a embellir aquests espais boudoirs i aquests espais íntims d'aquestes cases burgeses del XIX. Podem veure, aquí això t'havia afegit jo, un tros de crítica que apareix a Feminal, que parlen d'això, l'emoció artística, la frescor, el colorit, l'elegància, l'originalitat. Feminal en parlen i de fet diuen el que és, és una pintura molt amable, molt, però interessant, ferma, vull dir, on la tècnica la domina molt. Pepita Teixidor, és interessant veure quina tècnica utilitza sobretot, i és que utilitza l'aquarel·la, que així com l'oli, la pintura a l'oli és una pintura masculina, viril, per les dones sempre es dedicava més que el trem, el wash o l'aquarel·la. Era una tècnica vista molt més femenina. Ella mor de 1914 i a començaments del 1917 doncs s'inaugura un monument al parc de la Ciutadella, que vostès potser segurament heu vist. Vostès quan van per la Ciutadella poden veure que hi ha moltes, hi ha algunes quantes escultures, alguns monuments, però tots són homes. L'única dona encara avui en dia que hi ha a la Ciutadella és doncs aquest monument de Manuel Fuxà dedicat a la Pepita Teixidor. De fet, qui va tirar endavant l'erecció d'aquest monument va ser des de Faminal, des de la gent de Faminal, les dones de Faminal, també hi havia una secció masculina, però sobretot van ser les dones. Van recollir 300 obres que es van exposar en una tòmbola, es van vendre i amb tots els diners van poder doncs erigir aquest monument. Aquí podem veure el monument més a prop, amb un retrat del que seria fet en marbre, de Manuel Fuxà, de l'escultora, i aquí al pit poden veure doncs un ram de flors, abocant el que havia estat la seva gran temàtica, la temàtica floral. Aquí hi havia el nom, pensem que és aquesta pedra de Montjuïc, sorrenca, està una miqueta doncs destruït, però aquí es pot veure perfectament la seva paleta. I aquí al costat doncs és el projecte que va presentar Fuxà a les senyores de Faminal. Però hi ha altres artistes, hem parlat de la Curanti, de la Teixidor, n'hi ha moltes altres, l'Antònia Ferreres, per exemple, també una artista doncs d'origen burgès, benestant, i que es va dedicar, sobretot com poden veure, a temàtica floral. És el que més es portava en aquell moment, el que era més normal que una senyora fes en aquell moment. També presenta les seves obres doncs a exposicions, però no amb la intenció de viure professionalment. Pepita Teixidor va poder viure de la seva pintura, es va dedicar professionalment a la seva pintura, cosa que és molt important. Antònia Ferreres no ho va fer. La Margarida Monjó, per exemple, tampoc ho va fer. Va fer molta pintura, molt bona, però tampoc es dedica professionalment. I aquí podem veure aquesta composició d'aquí, per exemple, és excel·lent, aquesta que podem veure el color. Són composicions florals molt, molt bones, però mai es van dedicar professionalment. Primer perquè era difícil i segona perquè moltes d'elles tampoc els hi calia. La Vira Mare de la Garriga, també un personatge molt interessant, del qual no en sabem la mort, però que es pot trobar per internet en algunes cases de subhasta, encara algunes de les seves pintures. Fins i tot per internet es pot trobar, això ja està venut, però aquí ho poden veure, Todo Colección, no sé si han entrat mai per xafardejar o per comprar alguna cosa potser, però fins i tot hi ha un àlbum de dibuixos, jo trobo que és una miqueta vergonyós, doncs que encara avui en dia personatges o pintors, artistes d'aquesta mena, corri pel mercat obres que potser haurien d'estar en museus. Però bé, això no sé qui ho va comprar, potser ho va comprar un museu finalment, la qüestió és que està venuda, però poden veure aquí doncs un dels seus llibres o apunts de notes. I després parlar de Lluís Agüell, n'hem parlat abans. Lluís Agüell també és protagonista aquest any, el 2016 i el 2017. De fet, com els he dit, fins al 2017 poden veure l'exposició que hi ha al Palau Güell, justament el palau on va viure, el carrer Nou de la Rambla, aquell palau edificat per a Gaudí. Lluís Agüell també és un personatge molt interessant, artísticament és de força qualitat, té obres irregulars, però d'altres que són molt bones, i és un personatge també que podem comparar en certa manera amb qui veurem després, que és el Lluís Vidal. Lluís Agüell era, com els he dit, filla de l'Eusebi Güell. L'Eusebi Güell va ser Galupi, doncs que va ser el client de Gaudí. I ella es forma en un context de l'alta burgesia, de fet l'aristocràcia, perquè el seu pare era comte, el comte Güell, i ella rep la millor educació, com totes les senyoretes que hem vist fins ara. No només aprenien de lletres, sinó que també a casa seva, sobretot, rebien ensenyament pel que fa a les arts, a la música, al cant, i sobretot també, com no, havien de dur a terme el que anomenem les labors femenines, fer puntes, brodar, cosir, això era bàsic. Però a més ella va mostrar molt d'interès pel dibuix i per la pintura, i en va fer. De fet, ella no li calia dedicar-se professionalment a la pintura, però sí que va exposar moltíssim i va ser molt reconeguda al seu moment. Aquí podem veure algunes de les seves obres que estan doncs exhibides a la part de dalt de tot del Palau Güell, i que ens permeten veure doncs un artista que al principi fa una obra molt realista, copiant directament la realitat, però després comença a estar molt influïda pel japonisme, per aquest nou corrent que envaïa Europa a finals del XIX i que és present en molts altres artistes, dones i homes. Per exemple, aquí tenim aquest paravent, per exemple, aquí podem veure aquesta certa influència del japonisme, en el sentit d'aquest fons, una natura que ella ja no, unes composicions florals que ja no fa artificials, és a dir, que ja no pinta rams de flors, ja no pinta buquets, sinó que es dedica més a pintar la natura tal i com la veu, doncs en directe, però sempre i quan amb aquest, amb aquesta influència d'això, d'aquest art oriental, que fa unes composicions una miqueta, potser una miqueta més geomètrica, més abstractes que el que seria la pintura realista. És un personatge interessant, la Maria Lluïsa Güell, que de fet s'ha publicat un catàleg i es pot comprar, i és interessant veure com sense necessitat de guanyar-se la vida, també té la llibertat de poder fer el que li interessa a ell en aquest sentit. I n'hi ha moltes altres. Aquí poso un llistat, l'Antonio Salamartí, la Laura Albéniz, filla de l'Isaac Albéniz, l'Altisen, la Borí, n'hi ha moltíssimes, moltíssimes, però les coneixem nosaltres? N'han sentit a parlar alguna vegada? No. Per què? Doncs perquè oficialment doncs han quedat relegades. Aquí, de fet, podríem fer una conferència o un debat per intentar veure quins són els factors que porten a que hagin estat oblidades. Hem de dir també que moltes d'elles no fan una obra excel·lent a nivell artístic. Algunes sí, d'altres no tant. Lluïsa Vidal sí, la Teixidor també, la Coranti també. Altres fan pintures, doncs, bé, cal tenir en compte, però que no són artísticament fantàstiques. I a més, moltes es dediquen a copiar, a copiar el que podien veure a altres llocs. Però són allà i, per tant, crec que s'han de tenir en compte i s'han de valorar. Moltes d'aquestes artistes en coneixem i en sabem coses, sobretot en Lluïsa Vidal, doncs perquè van passar... Doncs, o van ser tingudes en compte per aquestes tres dones que veuen aquí, també importantíssimes. De fet, de la Carmen Carr no sé si n'heu fet mai alguna conferència, no, perquè és aquell personatge interessant, de fet és, potser us podria venir un dia en, algú de Lasarte, la família Lasarte de Barcelona, perquè de fet ella és àvia dels Lasarte. Carmen Carr va ser la que va fundar la revista Feminal. Aquí tenim la Carmen Carr, aquesta d'aquí, aquesta és la Dolors Montsardà, sogra de Puig i Cadafalch, ara que estem amb l'any Puig i Cadafalch, doncs aquesta és la seva sogra, la mare de la dona, i la Francesca Bonmaison. Carmen Carr, importantíssima, no com a artista, però sí com a, doncs, avui en dia en diríem doncs, dinamitzadora cultural. Va ser la fundadora de la Feminal, d'aquesta revista femenina tan important a casa nostra, que era, doncs, es publicava amb l'Il·lustració Catalana i que sortia una vegada al mes, del 1907 al 1917. Carmen Carr va ser periodista, va ser... doncs de les primeres als anys 30, amb el president Macià que demana el vot per la dona, per exemple, va ser, a més, va fundar la Llar, que era una institució dedicada a acollir a professores i alumnes. Va escriure sobre art, va escriure sobre la situació de la dona, va demanar la millora de l'ensenyament pel que fa a les dones, va demanar millores laborals pel que fa a les dones. Vull dir que dins aquest feminisme que avui en dia veuríem conservador, burgès, de començaments del segle XX, Carmen Carr va ser molt important. Així com Dolors Montsardà. Dolors Montsardà, a banda d'escriptora, també doncs, va escriure molt a la premsa, escriptora, em refereixo a novel·la, va escriure molt a la premsa i també va donar molt de recolzament al món laboral de la dona. De fet, va fundar una associació dedicada als treballs manuals de la dona, als treballs en fil de la dona. I la Francesca Bonmaison, que segurament tots vostès coneixen, els hi sona més, perquè va, el 1909 ell és qui funda l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, el carrer Sant Pere més baix, a Barcelona, i que va tenir un paper importantíssim també amb la formació de moltes de les dones catalanes de l'època, ja no només de classe alta, però sobretot de classe mitjana i baixa. La tasca duta a terme per la Francesca Pomisón va ser importantíssima, i tot i que avui a vegades fa ràbia, perquè llegeixes certs escrits, certs estudis, i els hi treuen valor en el sentit de que les veuen com a conservadores, un feminisme molt, molt burgès, molt catòlic, molt conservador, en el seu moment el paper d'aquestes dones era brutal en una societat en la qual la dona estava totalment sotmesa a l'home. Una dona no podia anar sola, no podia acudir sola a alguns actes, i una dona gairebé sense la presència d'un home a la seva vida ho tenia força malament. Ja que som Arenys, de la Francesca Bonmaison, si vostès al Museu d'Arenys poden veure part de la col·lecció exposada, part de la col·lecció que ens va donar tota la col·lecció de puntes, les seves hereves, tota la seva col·lecció de puntes la tenim al Museu d'Arenys de Mar, una col·lecció impressionant, espectacular. Aquí, abans de començar a parlar de la Lluïsa Vidal, tenim aquesta junta de senyores i de senyors que es va fer per erigir el monument a la Pepita Teixidor. I l'he volgut posar, sobretot pel que fa a les senyores, perquè veurem doncs, que hi ha noms que ja els hi sonen, perquè n'hem parlat ara mateix. La presidenta d'Honor, la Dolors Montsardà, que n'acabem de parlar ara mateix. Vicepresidenta, la Carmen Carr, la directora de Feminal, i la Francesca Bonmaison. Tresorera, la Lluïsa Güell. Secretària, Lluïsa Vidal. I després per aquí també surt l'Emília Coranti, de UASC, l'Antònia Ferreres, que també n'hem parlat. Per tant, poden veure que tots estem parlant d'un context, totes es coneixien entre elles, perquè òbviament estem parlant d'un cercle bastant reduït, d'una Barcelona burgesa que es coneixia tothom, però que doncs bé, van anar a trobar-se en un lloc com era Feminal, doncs que va servir de molt. Després, per veure també la importància de Teixidor, com és valorada en el seu moment, el president l'Apel·les Mestres, el gran Apel·les Mestres, l'arquitecte Bonaventura Bassegoda, en Martínez Rodríguez Codolà, que va ser professor a l'Escola de Llotja, qui més hi veiem? A veure, en Tamburini, l'Alexandre de Riquer, els grans artistes del modernisme, Mas i Font de Vila, que serà mestre de Lluïsa Vidal. Per tant, tots aquests personatges ens donen a conèixer, bueno, ens deixen veure doncs, que Pepita Teixidor en el seu moment va ser molt reconeguda. Però, tot i així, hem de veure una cosa, que malgrat el paper, tot i que veiem artistes i que la dona doncs, comença a desenvolupar un paper en l'art, moltes de les seves obres acabaven sent exposades a tòmboles, com les que veiem aquí. Poques arribaven a exposar i la majoria quan ho feien era per tòmboles i per actes de tipus social. En aquest cas és la tòmbola que es fa amb motiu per recaudar diners pel monument a Pepita Teixidor. I una de les obres, aquí podem... No, al final no les he posat. Una de les obres que va ser donada per Lluïsa Vidal. Ella va participar en una de les seves obres. I va, doncs anem a parlar de Lluïsa Vidal. Més o menys han entès el context. Lluïsa Vidal surt de tot això, d'aquest context que més o menys han pogut anar veient, jo els explicava, d'una Barcelona, ella n'és el 76, una Barcelona que ja està en plena construcció de l'Eixample, una Barcelona totalment industrial, encara no és la Barcelona del modernisme, però sí que és una Barcelona ja molt potent econòmicament, i una Barcelona doncs, que ja intenta connectar amb Europa amb molts factors. Lluïsa Vidal Puig. De fet, no s'anomena mai el segon cognom, sempre veiem Lluïsa Vidal amunt i avall, però jo trobo que és interessant esmentar-lo, perquè quan parles de Puig estàs parlant de la seva mare, i la seva mare també va tenir un paper molt important en la seva formació. Sempre, ara parlarem d'en Vidal, de Francesc Vidal, el pare de la Lluïsa, però la Mercè Puig, la mare de la Lluïsa, era també una senyora de la burgesia, però amb una educació excel·lent. Sabia idiomes, sabia música, sabia cantar, sabia brodar, vull dir, i tot això va intentar inculcar a les seves 12 criatures. Van tenir 12 fills, el matrimoni Vidal. D'acord? 9 dones i 3 homes. Vull dir que ho tenien bé. Bé, aquí tenim un autorretrat, una vegada més. Ella es representa com a pintora, per tant, perquè vol, i a més fixi's a quina mirada, es veu una senyora segura, no és una mirada com hem pogut veure abans, amb la pintura del 18, la Vigée Le Brun, suau i agradable i dolça, sinó que hi veiem una dona segura d'ella mateixa, amb una mirada segura. Això és interessant, aquest autorretrat. En tenim d'altres autorretrats d'ella, tres en tenim. Després en veurem un altre, el de posant-se la jaqueta. Aquí la podem veure en fotografia. Ja és una fotografia, aquesta és del 1904-1905, d'en Francesc Serra. Francesc Serra és un fotògraf que el 1904 comença a fotografiar els que ell creia que eren els grans artistes de Catalunya en aquell moment. I aquesta obra la continua anys endavant. En total va arribar a fotografiar una quarantena d'artistes, tots homes, i l'única dona que va fotografiar va ser la Lluïsa Vidal, que aquí la poden veure, també fotografiada doncs, amb les eines de pintora. Ell en parla, de la Lluïsa Vidal, i en diu meravelles, l'havia conegut i en diu meravelles. És interessant que d'aquesta galeria de retrats, en les quals hi veiem tots, en Ramon Casas, en Santiago Rossinyol, l'Isidre Nonell, les fotografies típiques d'en Nonell que tenim amb les gitanes de darrere, són d'en Francesc Serra. I ell va decidir que l'única dona que mereixia estar en aquest llistat era doncs, la Lluïsa Vidal. Aquesta és una altra fotografia que apareix d'ella a Faminal i a la que la podem veure doncs, llegint. És a dir, per tant, aquesta vessant intel·lectual. Era filla d'en Francesc Vidal Javellí. Aquí he posat un retrat del pare, és una obra d'en Simó Gómez, que també està al Manac, i aquí, com a exemple, un del mobiliari fet del pare. El pare era ebenista. De fet, dels tallers Vidal doncs surten alguns dels millors mobles més luxosos que van decorar les cases de la burgesia catalana i espanyola del segle XIX. Ell s'havia format a París, havia rebut una formació molt bona, artística a París, però sobretot aquí tècnica. El seu pare també era ebenista. I arriba a fer un mobiliari i una decoració de luxe, de refinament. Tothom voldrà obres del Javellí. De fet, és en el seu taller on, per exemple, s'arriba a formar com a artista en Gaspar Omar, el gran mobiliari modernista, el gran ebenista modernista, en Gaspar Omar. De la casa Vidal Javellí surten molts dels mobles que després aniran al Palau Reial de Madrid, per exemple. Quan neix Alfons XIII, la reina, la seva mare, li encarrega a Francesc Vidal personalment que faci el bressol pel seu fill. Per tant, era un personatge doncs, amb un negoci important. La Lluïsa Vidal creix en un ambient econòmic bo i molt ben relacionat. Aquesta és una imatge de la premsa de l'època dels tallers Vidal. Aquí poden veure Francesc Vidal. Aquí és on es comença a formar doncs, la Lluïsa Vidal. Ella, el seu pare, que va tenir tantes dones, doncs, va veure, tot i que els germans van continuar la feina, per exemple, en Frederic Vidal, el germà de la Lluïsa, va ser un dels millors especialistes en el vitrall cloisonné. És un vitrall molt delicat, que també alguns exemples es conserven al Manac. I després la cosa va acabar malament, va acabar sent doncs, conductor de cotxes professional a Sud-amèrica, però també un artista molt reconegut, en Claudi també. Però bé, el pare, en Francesc Vidal, va veure sobretot en Lluïsa, que la Lluïsa tenia talent, que tenia fusta d'artista, i de fet se la van portar ben petita als tallers. Per tant, la Lluïsa des de ben petita està en contacte amb aquests tallers en els quals hi havia de tot, no només es treballava la fusta, perquè era ebenista, sinó que es treballava tot, el metall, el teixit, tot allò que era aplicat al mobiliari de llavors. I és on comença ella la seva formació. A partir de llavors, de ben petita, ella veu que vol ser artista. I tindrà molts mestres. El seu pare buscarà per ella, i de fet per totes les germanes, perquè tota la família Vidal doncs, va rebre una formació excel·lent. Les germanes de la Lluïsa sabien idiomes, sabien tocar el piano, elles mateixes s'havien fet un grup d'una petita orquestra, i tocaven a on se'ls demanava, d'àmbit reduït i privat, però era gent intel·lectualment molt preparada. De fet, en Francesc Vidal tenia fama de ser un artista una mica extravagant. Per què? Doncs perquè fardava de les seves filles, de tot el que sabia les seves filles, cosa que en el seu moment no era gaire ben vist. Però bé, ell vol el millor per la seva filla, per la Lluïsa, i per exemple la fa, li fan a classe, bueno, la porta a classes particulars d'en Joan González, el germà d'en Juli González, el gran escultor modernista. També amb l'Enric Simó, el germà d'en, perdó, l'Enric Gómez, el germà d'en Simó Gómez, el que va fer el retrat d'en Francesc, i sobretot amb l'Arcadi Mas i Fondavila. De fet, a la premsa del moment, la Lluïsa sempre serà recordada com a una de les deixebles preferides d'aquest artista, de l'Arcadi Mas i Fondavila, que no sé si el coneixen vostès, però en el seu moment era un dels millors pintors de la Barcelona del moment. Picasso, a Picasso li encantava l'Arcadi Mas, i de fet, quan ell és jovenet, que corre per Barcelona, a finals del XIX, un dels pintors que imita, abans que a Rossinyol i a Casas, és Arcadi Mas i Fondavila. De fet, aquesta obra d'aquí, que la poden veure al MNAC, que és de l'Arcadi Mas i Fondavila, si vostès van al Picasso, veuran que en Picasso té una còpia exacta d'aquest nu d'aquí. Per tant, podem veure la qualitat amb la qual s'estava formant la Lluïsa Vidal. Un viatge a finals de l'any 98, la Lluïsa se'n va de viatge amb el seu pare a Madrid. Van a l'Escorial perquè els encarreguen que la casa Vidal faci el marc per aquesta obra, per aquest retrat de Felip II. Un retrat que sempre s'havia atribuït o a Sánchez Coello o a Pantoja de la Cruz, els grans retratistes d'aquella cort de Felip II. Però que en realitat qui l'havia fet aquest retrat? I sabem ara. Doncs la Sophie Nussbaum Anglisola, que hem vist abans. Aquella artista italiana, d'acord, que hem vist que ens va arribar aquí des d'Itàlia, d'acord? Doncs ella és l'artista que havia fet això. De fet, amb la Lluïsa Vidal passarà el mateix. Moltes de les obres de Lluïsa Vidal encara circulen avui pel mercat, com a obres de Ramon Casas. Per què? Perquè a nivell de l'art, és més, bueno, és un valor més segur en Ramon Casas que una dona, i més en aquell moment. Avui en dia això ja no passa, però s'han trobat moltes obres d'ella que durant molt temps han estat atribuïdes a Ramon Casas. Aquí tenim un retrat, això sí que és la Lluïsa ja, fixin-se, l'any 93, ella té pocs anys, és ben joveneta, és del 76, doncs fixin-se, té 17 anys, i ja poden veure com està pintant, la qualitat amb la que pinta. Com aquest també, per exemple, aquest paisatge. Poden veure, per tant, que és una artista doncs, ja amb talent. Té tant de talent que diuen, això no s'acaben de posar d'acord, doncs que l'any 98 fa la seva primera exposició als Quatre Gats, una exposició col·lectiva. De fet, en el catàleg de Consol Oltra això, bueno, es passa una miqueta de puntetes per això, perquè no queda ben clar. No queda ben clar. Pensem que els Quatre Gats, avui en dia ho veiem un lloc molt agradable per nosaltres, i sí que hi anava la bohèmia, però és que en aquell moment era la bohèmia autèntica la que anava aquí, els més gamberros de tots. I la Lluïsa Vidal, una senyoreta, i el seu mestre, l'Arcadi Mas i Fondavila, doncs eren una miqueta reacis. Bueno, la Lluïsa no ho sabem, però l'Arcadi Mas ho sabem seguríssim, que la seva manera de fer, de ser i de pintar no s'avenia per res amb el que veiem, el que podíem veure els Quatre Gats. Però algunes fonts consta doncs, que és la primera exposició que ella du a terme, una exposició òbviament col·lectiva, no d'ella sola. Quins són els seus primers models? Els models de la Lluïsa, com que ella no pot anar a l'Escola de Belles Arts, no va a Llotja, ni tampoc disposa de models, no pot pagar models, qui tindrà de models? Doncs té prou germans com per tenir models. I farà molts retrats dels seus germans i de les seves germanes. En aquest cas tenim un retrat de la Carlota, d'una de les seves germanes. Aquest retrat d'aquí és del 1903 i aquest d'aquí és un altre retrat, però ja del 1906. Quina diferència hi ha entre ells? Que aquest és un retrat que ella pot fer en directe davant de la seva germana. Aquí no es veu gaire bé, però és un retrat molt abossetat. Ella sempre es queixava, i ho sabem per les seves cartes, que pintar els seus germans era molt difícil. Per què? Doncs perquè els seus germans no eren models professionals. i no teníem paciència d'estar en una postura hores i hores davant del cavallet. I per tant, molts dels retrats són a vegades molt això, abussetats. Aquest d'aquí, però, és un retrat de memòria. Per què? Perquè la Carlota mor el 1905 de verola. I aquest el fa un any més tard com a record, com a homenatge a la seva germana. Per tant, amb record, amb l'imatge, segurament amb una fotografia, però sense el model viu al davant. La Fresquita i la Marta també són germanes de la Lluïsa. Aquí poden veure que, doncs, que també estan posant. Però fixin-se que de la manera en què les fa posar. És una, Lluïsa Vidal, com a dona, s'acosta d'una manera diferent cap al que és el retrat femení. D'aquest, sobretot, és el moment en què agafa la seva germana, que tocava el violoncel. De fet, una de les germanes, no aquesta, però una de les germanes de la Lluïsa Vidal, serà la primera dona de Pau Casals, del pintor Pau Casals. Doncs aquí podem veure com l'agafa en un moment de descans, i de fet no està ni mirant, intenta agafar, copsar el moment, fer una pintura espontània en aquest sentit. Agafar el moment en què la germana, doncs, medita o descansa, anar una miqueta més enllà de la simple frivolitat o superficialitat en què moltes vegades s'agafaven els retrats femenins. I aquí tenim la seva germana, la Marta, preparada per sortir al carrer, i amb un element, no sé si veuen bé amb la distància, però si miren a la boca, veuen els llavis? Ui, sí, però se'n veu el que... Què hi veuen? Veuen dels llavis i què més... I les dents. I les dents. No les veu, les dents, és blanca. Es veu les dents blanques, no han de veure res més. Però veuen que entre els llavis hi ha les dents? Pot semblar una tonteria, però era una cosa poc habitual, que la model estigués amb la boca... Veurem una altra després, de pintura. Lluïsa Vidal agafa, doncs, els somriures tant com són. Si algú quan riu ensenya les dents, doncs els hi pinta les dents, cosa que no era molt habitual, gairebé poc decorosa. Per tant, però a ella li és igual. Això és un element que es té en compte quan es valora la seva obra, aquests petits detalls que no eren tinguts en compte pels homes, però que ella té en compte. Quan ella veu que vol dedicar-se a la pintura professionalment, veurà que el retrat és una bona manera de fer-ho. Les flors també li hagués pogut anar bé, però veu que, doncs, dedicar-se al retrat li permetia tenir una clientela, estem parlant de gent amb quartos que s'ho podia permetre, i això, doncs, l'esperona a dedicar-se al retrat. Aquesta és una pintura molt bonica, aquesta d'aquí, una pinzellada excel·lent. Pensem que, bé, no sé si ho poden veure, són formes molt difuminades, és una pintura en aquest sentit poc acadèmica, en el sentit de que hi ha més color que dibuix, hi ha molta pinzellada però molt difuminada, de formes molt suaus, i és una pintura interessant també pel marc, perquè el marc és de Can Vidal, del seu pare, l'havia fet el seu pare. Podem veure, es dedica a retratar, doncs, gent, tant homes com dones, però sobretot d'aquesta alta burgesia de Barcelona. Però sempre amb una mirada diferent, amb una mirada que, si comparem els retrats de cases, per exemple, de les dones burgeses, de les burgeses d'aquell moment, veurem que la mirada de Lluïsa cap a aquestes dones és molt més amable, molt més directa. No hi ha una barrera, aquella barrera de l'etiqueta o de la posició social que establia Ramon Casas, sinó que fa unes pintures com aquesta d'aquí, doncs, amb una senyora amb aquesta actitud d'estar agafant un tros mentre es posa, està agafant un tros de raïm potser per menjar, doncs una actitud molt més humana. Com els deia, també es dedica a retratar doncs, homes, en aquest cas el pintor Ricard Canals. Lluïsa Vidal va tenir, sobretot pel pare, va tenir molt bona relació sempre i va tenir molts bons contactes amb els artistes del moment. Ricard Canals és aquell pintor que amb en Nonell se'n van a París a finals del 19, i que Ricard Canals, finalment, així com Nonell, mai va voler caure a la pintura comercial i va fer gitanes, tot i que el que diguessin que era boig, Canals voldrà fer quartos i és el que farà sempre aquelles típiques imatges tan espanyoles, de les Manoles i les balladores de flamenc. Molt bon pintor, però potser una miqueta més comercial. Aquí el podem veure també amb un element, fixeu-vos la importància que pren aquest gos aquí. Hem de dir molt en compte que la Lluïsa Vidal, quan se va amb el seu pare a Madrid, a l'Escorial, per fer el marc de la pintura de Felip II, aprofita també per anar al Prado, i allà és on descobreix els grans pintors espanyols, Goya i Velázquez, que sabem que li van influenciar moltíssim, i en alguns retrats són visibles la penjada d'aquests artistes. Aquí tenim en Manel Fuixà, en el seu taller. Aquest és l'escultor que va fer l'escultura de la Pepita Teixidor, el veiem doncs, davant treballant un esbós de fang, i ja començo a anar una miqueta més ràpid perquè anem malament. La Lluïsa vol millorar, vol perfeccionar-se, i a diferència de moltes de les artistes que hem vist fins aquest moment, ella se'n va a París i se'n va sola. Se n'hi va sola a París, cosa que ho podia fer perquè tenia diners, però era poc habitual que una senyoreta se n'anés sola, viatgés sola. I ella se'n va a París. I a París on estudia? Estudia a l'Acadèmia Julià, que és aquesta acadèmia que era molt de les més reconegudes en el seu moment, les més cosmopolites, sobretot perquè tenia les dones hi podien anar, tenien accés. Tots són dones, només hi ha dones, no estan barrejades. Els homes per un costat i les dones per un altre. Però l'important és que poden treballar el model en viu, i és un model masculí, cosa que aquí costava una miqueta més. D'acord? És important el pas de la Lluïsa per aquesta acadèmia, tot aquella no li va agradar. Després veurem que canvia. No li agradava com treballen, ella també venia molt acostumada a la manera de fer del seu pare. El seu pare era una persona molt perfeccionista que li havia inculcat molta competitivitat, ser molt competitiva, ser molt perfeccionista, i veu que aquesta és una acadèmia doncs, que hi ha moltes noies, moltes per passar l'estona, i no li acaba de fer el pes. Després canviarà. Canvia fins al punt que se'n va, doncs, que serà deixeble de l'Eugène Carrière i després d'en Georges Picard. Poden veure quines pintures fan els dos, fan una pintura absolutament que fuig d'aquests estereotips del que seria una pintura acadèmica, i sobretot més encara fuig del que seria la pintura que han de fer, que es creu que han de fer les dones en aquell moment. Aquí tenim una pintura de Lluïsa Vidal a la que la podem veure això, agafa un moment on aquí sí, ja està en aquest cas en aquesta acadèmia, on pot estar amb dones, amb homes i amb dones. Veuen aquí una dona, aquí veuen homes, treballant el nu en directe, sense cap mena de problema ni de censura, cosa que és important. Torna a Barcelona, algunes germanes estan malaltes, torna a Barcelona, ella de fet sempre es veurà limitada per la família, en el sentit de que com a filla més gran ha de tirar endavant la família quan els germans no hi són, i això la limitarà a nivell professional, però ella no defallirà mai i de fet es dedicarà sempre a la pintura i viurà de la pintura. A Barcelona farà moltes exposicions, presenta obres a les exposicions que es van celebrar a Barcelona de Belles Arts, Indústries Artístiques, però també, com no, a la Sala Parés, que era la sala per antonomàgia de la burgesia establerta. La primera exposició que la conviden a la Sala Parés, ella no hi vol anar, perquè veu que serà una exposició d'aquestes senyoretes que ella no suporta, que es passen el dia fent flors, i decideix no presentar-s'hi. Però el 1903 hi comença a presentar les seves obres amb altres artistes, i una de les que presenta és aquesta, La nena del gatet negre. Una obra que és vista per al gran crític d'art Raimon Casellas, i que juntament amb Miquel Biada valoraran moltíssim. Perdó, Miquel Biada, Miquel Badia, el gran altre crític d'art. Aquí veiem el que diu. Un elegantísimo busto de mujer con trazas de miss o de mistress revela a su vez la pericia de la autora, la Lluïsa, en la figura. Es una obra que parece arrancada de un museo y evoca el recuerdo de ciertos retratos de Reynolds, del pintor anglès, el gran retratista anglès Reynolds. Así por el color como por la factura y aún por la misma indumentaria. El efecto que produce es de una miniatura magnificada, pero con toda la finura de ejecución de aquella clase de obras. Aquesta és una crítica que vostès poden buscar, si busquen a la Hemeroteca de la Vanguardia, apareix aquesta crítica d'en Casellas, i deixa, doncs, destaca, el qui destaca més d'aquella exposició és la Lluïsa Vidal, i sobretot li indica que aquest és el camí a seguir, que aquest és el camí que ha de seguir per la manera de fer. Lluïsa Vidal tractarà temes, la maternitat, temes com la maternitat, però d'una manera molt més propera, molt més femenina, que no ho podien haver fet els homes. Aquí hi ha una germana seva amb el nebot, amb el Marcel, sabem que és un Marcel, que estava malaltó aquí, però veiem doncs, que hi ha una calidesa que amb altres pintures potser d'artistes masculins no veuríem. Aquesta d'aquí és molt bonica, aquesta d'aquí, perquè veiem doncs, que la mare amb la criatura, la filla amb la nina, està fent el mateix que està fent la mare amb la criatura. Veuríem com dues generacions, gairebé com una prefiguració del que serà el futur d'aquesta nena. Són pintures, moltes d'elles, que en les quals els historiadors es fixen amb les finestres, amb les portes, amb els graons, i gairebé es veu com si la Lluïsa volgués pintar tots aquells obstacles o aquell camí dificultós que les dones que es dedicaven al món de l'art havien de patir al llarg de la seva vida. Fins i tot la imatge d'aquesta gàbia. Si vostès busquen informació sobre aquesta pintura i moltes de les obres de la Lluïsa, aquesta gàbia és vista també com... És un element doncs, que inquietant, aquesta gàbia en la qual les dones doncs, estaven en aquell moment. M'afanyo. A la Lluïsa també li agradava molt pintar a l'aire lliure. Ella això ho practica molt a París. A París pinta molt al plein air, que dirien els francesos, tant de dia com de nit. Que una dona pintant a la nit també té tela. Aquí veiem aquesta primera comunió. Poden veure aquí, davant de... els Josepets de Gràcia, això és la plaça Lesseps, l'església dels Josepets. És una pintura molt, molt abocetada, però també és molt fresca, és interessant la llum, la pinzellada, l'enterrament, el mateix. I aquesta és una pintura que va presentar a Madrid i que va també ser molt reconeguda. Una vegada més, què veuen aquí, si els indico? Les dents. És una cosa que no hi donem importància, però mirin retrats de l'època i veuran que poques vegades les senyores ensenyen les dents, ni els senyors, no és habitual. Aquesta és una pintura molt moderna, que veiem unes mestresses de casa, però gairebé podria ser un anunci publicitari, sí o no? Aquí li posem alguna marca de detergent que tots coneixem i podria ser perfectament un... Per tant, té aquest aspecte modern. S'acosta a una tasca tan vulgar i ordinària com és fer la bugada, però d'una manera molt més fresca. Ella sap què és fer això i per tant ho retrata així, amb tota aquesta frescor. O aquesta lliçó de puntes. La família Vidal estiuejava a Blanes. I aquesta pintura sabem que va ser feta a Blanes. Com aquesta... mare o qui sigui ensenya la seva filla a fer puntes. També un aspecte molt de la vida quotidiana de llavors. I aquest és l'altre autoretrat. Els he dit que teníem tres autoretrats d'ella. Aquest és un altre, posant-se la jaqueta. Una obra de 1908, que va ser, només he aconseguit aquesta imatge en blanc i negre, però que va ser molt valorada per la crítica quan es va presentar. Sobretot per la espontaneïtat i pel treball pictòric, sobretot. Les seves crítiques, les crítiques que trobàvem d'ella a la premsa, fetes per crítics masculins, Raimon Casellas, en Miquel Badia, per exemple, doncs, parlen, doncs, destaquen, a vegades com a element negatiu, altres com a positiu, que era una pintura viril, feia una pintura d'home, molt dura, molt de dibuix, molt enèrgica, cosa que a vegades era vista com a bona i altres com a dolenta. Una dona no pot fer un tipus de pintura aquí, depèn de qui ho veiés. Però, i això us ho critiquen. Aquesta és una crítica que fa la Joana Romeu, que és el pseudònim de la Carmen Carr, la fundadora de Feminal, i que diu això, es queixa una miqueta d'això. Diu, la dona artista no sol tenir amics, apassionadament entusiastes, ni té penyes amistoses. En certa manera, devingudes com societats de bombos mutus. Això de bombo, Ni té relacions directes ni freqüents amb gazetillers, és a dir, amb jornalistes d'aquests, amb periodistes de segona, ni crítics qui cuidin de trompetejar les excel·lències de sa fama d'artista, ben abans d'haver-se-la guanyada per l'ascensió pública. Àdhuc, i a la nostra terra, la dona artista qui arriba és a força de paciència, d'estudi, de constància i de coratge. És, sobretot, a força d'heroisme. És un retrat excel·lent gairebé de la situació social de l'artista en aquell moment. Que molts artistes, si es guanyaven econòmicament el favor d'un crític, se'l guanyaven econòmicament, molts podien doncs, arribar ben lluny. Per què? Perquè aquell crític faria bones crítiques. Això és una cosa que l'Elvira Elias, la senyora Còrdova, que vostès recordaran, sempre m'ho deia ella, que ella mai estava orgullosa de no haver pagat mai a cap crític perquè li fes una crítica. És a dir, que això fins a fa ben poc, o segurament encara passa, i passava llavors a Barcelona. Són molt interessants les crítiques que fan d'ella a Feminal perquè reivindiquen el paper de la dona com a artista i tot allò al qual s'ha d'enfrontar. La Lluïsa Vidal també no només pinta l'oli, l'aquarela la va tractar molt poc, perquè això, potser perquè ho veia massa femení i ella volia ser més masculina, més viril, però el dibuix, la sanguina, els dibuixos, el carbonet, amb el guaix en aquest cas també, on els notes de guaix, el domina molt. Aquest va ser una obra molt, molt també reconeguda en el seu moment. Podem veure que és un dibuix excel·lent, d'una frescor, amb quatre ratlles, amb quatre pinzellades, fa una obra molt enèrgica. Ella va voler-se guanyar la vida com a artista, no sempre tenia càrrecs de retrats ni de fer obres amb l'oli importants, però sí que va treballar a Feminal, no només es parla d'ella i mostra la seva obra, sinó també ella es dedicarà a il·lustrar molts dels contes o moltes de les, sobretot contes, il·lustracions, narracions que en aquell moment es publicaven a Feminal. Si vostès van a Feminal, ho poden veure per internet perfectament, veurà moltíssimes obres de Lluïsa Vidal. Era una manera pobra, però una manera efectiva de guanyar-se la vida, treballant per aquesta revista. Va il·lustrar obres de la Dolors Monserdà, de la Víctor Català també, va il·lustrar coses de la Víctor Català, vull dir que va fer en aquest sentit la il·lustració també la va tractar. En aquest cas, aquesta és una il·lustració molt, molt, molt divertida, veiem dues guerreres enmig de la Dolors Monserdà. No sabem gaire què pretén amb aquest tipus d'il·lustració, si és una caricatura de la Dolors o què pretén, però si hi ha dues dones ben fermes aquí. Però és molt interessant, aquest dibuix ens recorda una miqueta això, gairebé un primer Ismael Smith, és una pintura, és un dibuix interessant aquest. I després, una altra manera que té de guanyar-se la vida, quina és? Dedicar-se a l'ensenyament. Primer obre un taller al carrer Provença, on vivia, aquest aquí podem veure Provença 269, Lluïsa Vidal, curs de dibuix i pintura, aquí també veiem Provença, però després l'obrirà al carrer Gran de Gràcia, en el taller que anteriorment havia ocupat l'Isidre Nonell. Aquí veiem una imatge del seu estudi, el seu taller. És interessant veure, aquí tenim a la Lluïsa fent classes, corregint el dibuix que està fent una noia. Poden veure totes aquestes senyores com van vestides, segurament es van posar guapes per la foto, no crec que estiguessin al taller amb el barret, però és interessant algunes coses, algunes de les seves obres penjades, aquells famosos ventalls que també va fer de tant en quant, sobretot quan era joveneta, els retrats, però també és interessant, poden veure aquí, més o menys dedueixen què és aquesta pintura, què hi veuen? És un nen despullat arran d'aigua, qui els hi sona? Sorolla, li agradava moltíssim Sorolla. Aquí podem veure, no sabem si és una reproducció o una obra, una còpia d'ella de l'obra de Sorolla. Però també és interessant veure què estan pintant. Veiem els models, veuen aquí un senyor amb una nena. Es coneixen els primers frets de Miquel Blai, aquella escultura en marbre que està al Manac? No he fet bé, ho volia posar, però no ho he fet, però igual, és una escultura molt coneguda de Miquel Blai i sembla que aquí estiguin copiant gairebé el mateix, un avi que abraça la seva filla, morts de fred. Però bé, és interessant, aquí doncs ella es podia guanyar la vida ensenyant, sabem fins i tot el tipus de classes que feia, el que cobrava, fins i tot exposicions que feia normalment en el seu taller, per tant, dona sortida a la seva part artística a través de la pedagogia, cosa que faran moltes artistes del moment. Finalment, bé, ja arribem al final, el 1918 mor. Què passa el 1918 d'aquest país? La grip espanyola, que en deien, la gran pandèmia de grip, i ella mor. Mor, té temps de fer testament i deixar tot el que té a les seves germanes. Malauradament, en el testament no apareix la seva professió, perquè en aquells moments les dones no se'ls demanava que especifiquessin professió, però és ella, la Lluïsa Vidal, que deixa totes les seves germanes. I la seva família, l'any 1919, decideix celebrar a la Sala Parés, aquesta és una fotografia, l'única que he trobat, em sap greu aquests números, perquè òbviament d'on ho vaig treure cada obra era comentada, però és l'exposició retrospectiva que fan el 1919 per commemorar, com homenatjar la seva obra com a artista. Algunes obres les hem vist, aquesta d'aquí és la fresquita, la que hem vist abans, la noia que reposava després de tocar el cello, per exemple. Aquest és un retrat de la seva àvia, i aquí d'aquí tenim les mestresses de casa, aquelles noies que feien la bugada, que també, d'acord? Va ser, pensin que això és el 1919, vam haver d'esperar gairebé 100 anys perquè la seva figura tornés a ser recuperada i tornés a ser exhibida en públic, amb l'exposició del Museu del Modernisme, 100 anys, perquè després de la seva mort, tot i haver estat reconeguda en el seu moment i molt valorada, va desaparèixer del panorama públic de l'art. Avui en dia que tenim la Lluïsa Vidal, que ha estat recuperada per la Consol Oltra, repeteixo, perquè molta de la informació que jo els he donat és gràcies a la seva tasca que ha fet, i els diré una altra cosa, que la Consol no és historiadora de l'art, és periodista, cosa que també és interessant, a veure potser fins a quin punt els historiadors tenen interès en recuperar aquestes artistes. Ha estat una periodista que ha fet tota aquesta tasca de recollir material i sobretot recollir molta obra dispersa en cases en privades, per recuperar la figura d'aquesta artista que després doncs va assentar el camí o va abonar o adobar el terreny perquè després sortissin artistes tan importants com hem tingut a casa nostra, l'Olga Sakharov, per exemple, aquesta forastera però que s'arriba a fincar a Barcelona, després la, no sé, Mercè Llimona, la Montserrat Godiol, o la mateixa Elvira Lies, que ens va deixar a finals de l'any passat. Vull dir, artistes que ho van tenir difícil per treballar, però que es van trobar un camí molt més preparat gràcies a la feina que havia dut artistes com, per exemple, Lluïsa Vidal. Moltes gràcies.